Real.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és 1 de setembre del 2021, un setembre carregat de notícies. Per exemple, este matí el president del govern assegurava en el seu discurs pel nou curs polític la intenció de l'executiva d'abordar una pujada immediata, del salari mínim interprofessional. Ha fet l'anunci abans de que aquest dimecres el Ministeri de Treball i els representants dels sindicats se reunisquen per iniciar aquestes negociacions. Ojo, aquestes negociacions que queden aplaçades el mes de juny passat. ¿Vale? La comissió d'experts que va analitzar el salari mínim per encàrrec del govern va determinar que per a complir l'objectiu del salari mínim interprofessional al 60% del salari mitjà net en aquesta legislatura, aquesta renda mínima ha de pujar entre 61 i 99 euros d'ací al 2023, que és que s'havien fet il·lusions de que serien ISO 61 o 99 euros. Doncs pues no, això serà fins al 2023. Que ara, de moment, el que se demana és una pujada d'entre... No, que no els agarra un atac de risa, eh? 12 i 19 euros. Ara sí, comencem protagonistes en Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també en Maria Ventura López. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Cuidao, que per a que aproven la pujada mínima d'entre 12 i 19 euros, estan reunint-se des de juny.
Ja veus, eh? Quina llàstima.
D'ací al 2023, diuen que entre 61 i 99 euros. Val? Però tot això és perquè d'un salari mínim de 950 euros pugen o a 1.049 o a 1.011 euros per persona. Estan reunint-se i que a mi m'agradaria treballar d'això. A veure, Maria una ligera i Víctor un mutismo absoluto.
És que em fa molta gràcia, no? És increïble, no? Que per a aquesta xifra mínima que no t'arriba quasi ni per a sopar un dia al bar, no, Susana, pues que estiguen aixina sentats i renyint, no? És injust per a
tots.
No,
i a més, el titular de la televisió pública valenciana és: Sánchez anuncia la pujada imminente del salari mínim. I ho anuncia quan? Es reuneixen a partir d'avui.
Yeah.
Encara no s'ha aprovat. I serà perquè a poc vagi pujant. Sí, d'acord, és real, sí, per a fer aquesta pujada mínima del salari mínim interprofessional. Però, no sé. En fi. A tot això, Maria, tenim notícies, no?
Sí, però vols que anem primer a una pausa publicitària o què vols fer?
Que pugen el salari mínim interprofessional a 99 euros més, que el pugen a partir d'enguany en caràcter retroactiu i que li paguen a tot el món el que toca.
Perfecte, pues ara
una pausa de publicitat.
Estàs a la 92.2 FM. ¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día?
Anem i Tornem és una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. Anem i Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en Anem i Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Estuditecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal, punto de venta de comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
Ara sí, Maria, ara les notícies que ens has preparat tot el matí.
Pues ves que la província baixa de la barrera de 200 casos per 100.000 habitants del Covid. S'ha reduït la xifra de localitats que es troben en risc extrem per coronavirus. I el divendres encara eren 25, aquest dimarts la situació afecta tan sols a 17. D'elles, dos tenen toc de queda fins dilluns, que recordem que és Orpesa i Benicarló. I de les 20 localitats de major grandària també estan en risc extrem Vinaròs i la nostra Vila-real. Aquesta, recordem que es deu a la incidència pels casos en aquesta residència del Domus, Susana.
Jo penso que aquestes dades tan bones estan tretes en molta gana, perquè avui recordem que a les 2 del migdia hi hauran tres mascletades que inauguraran el calendari pirotècnic de les falles de la pandèmia.
Correcte, sí, ja està tot a punt, no, Susana? I que, per cert, marquem junts el 9 d'octubre en les nostres agendes, i no sols perquè siga festiu, sinó perquè el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que tornarà la normalitat a partir d'eixa dada com a fi de la desescalada que arrencarà aquest dilluns 6 de setembre. Les restriccions en l'oci nocturn i l'hostaleria s'aniran alçant a poc, i el 9 d'octubre pues celebrarem la immunitat. Susana, què et pareix el pla?
Uau, pues que és una molt bona fecha, eh?
És una molt bona dada, però també un poquet arriscat abans de veure els efectes de les falles de la pandèmia i de totes les festes patronals que tenim aquest mes de setembre i en el mes d'octubre, no? A mi em pareix que bé, aquesta dada del 9 d'octubre està molt ben intencionada, perquè després d'aquest dia arrenquen els festivals de la normalitat, no?, que tenim també en marxa a finals d'octubre.
Y si no pot ocurrir això, si no podem anar en aquesta fulla de ruta que tenen traçada, sempre està allò de que la pandèmia es marca els temps.
Claro, està clar, no? I després, la Diputació de Castelló i l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, han iniciat la tramitació del nou conveni per al manteniment i millora de les estacions de depuració d'aigües residuals dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província en el període 2022-2023. Perquè ahir Mireia Moya, la consellera d'Agricultura, va vindre ací al nostre territori, no?, per xerrar amb el president de la Diputació, José Martí, que per cert la Conselleria d'Agricultura també va demanar al Ministeri que es faci càrrec dels danys ocasionats per el cotonet, Susana.
Dona compte que, senyora Moya, vostè té que vindre ací per a donar-se compte del mal que tenim del cotonet. És ací on diu que té que assumir el 50% la despesa del mal que ha fet al govern? Senyora Moya, estem dient-li fa quasi 2 anys.
Quasi 2 anys, no?
O a lo millor que té que vindre més voltes, igual que no la convidem.
Clar, això és el que passa, no? I després parlem també que de l'àrea de desenvolupament rural de la Diputació de Castelló concedirà 10.000 euros en subvencions a municipis per a la celebració de fires gastronòmiques entorn a la trufa negra. És la primera vegada que des de la institució provincial es convoca aquesta línia d'ajudes en règim de concurrència competitiva, seguint així els principis de publicitat, concurrència lliure i transparència que la nova Diputació ve aplicant progressivament en substitució de les concessions directes. Com a manera d'impulsar la seva celebració, a l'interior es destinarà més recursos a les localitats que contenen menys de 500 habitants per fer aquestes firetes, Susana.
Uau, me pareix molt bona iniciativa, eh?
Sí, sí, sí. I si et pareix bé, ja ens venim a Vila-real perquè hi ha molt del que parlar, i és que el ple de l'Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat l'adjudicació del nou contracte del servei de transport de viatgers urbà gratuït de Vila-real, conegut com l'autobús Groguet. L'adjudicació del servei a l'empresa ICIT per un import de 475.000 euros anuals durant un període de 10 anys ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals. Quasi que va ser l'únic que va eixir per unanimitat, no, Susana?
Sí, era un problema que tenien així molt, molt enquistat i que tenien que resoldre. Durant el matí, com anirem parlant de lo que va passar ahir en el ple, veurem les diferents postures dels demés partits, sobretot els que estan en l'oposició.
Bé, i ara sí que ens fiquem ja seriosos, no?, per abordar ese bàndol de que l'alcalde de José Benlloc va dictar ahir, atès a la normativa estatal i autonòmica en matèria de prevenció de la Covid-19, que regularà les pròximes festes de la Verge de Gràcia de Vila-real, que recordem que celebraran a partir d'este divendres 3 fins al diumenge 12 de setembre, i que anem a passar a enumerar a continuació, Susana.
Me poso en modo bàndol, com la gent que feia els bàndols en aquelles poblacions on anava. Ús obligatori de mascareta en esdeveniments amb concentracions de persones, fins i tot a l'aire lliure. I només els menors de 6 anys estaran exentos de portar-lo. És a dir, tots en una concentració de persones a l'aire lliure deuen de portar mascareta. Les activitats estàtiques se celebraran en espais delimitats i amb control d'aforament, mantenint la distància de seguretat d'un metro i mig. És a dir, espais delimitats, si se n'anem a la plaça de l'Ajuntament on hi haguem balles, estiguem espais delimitats i tinguem que veure un concert, la policia local haurà d'estar molt atenta a la gent que se quede fora de les balles. Perquè, clar, dins de les balles n'hi ha un metro i mig i la gent de fora. I això és la punteta que li veig a este. Les activitats itinerants evitaran aglomeracions amb itineraris diferenciats. Ahir estarà allò de si n'hi ha gent que per on passa aquesta actuació té balcons o finestres, s'espregarà que ho vegin des d'allí. No es poden celebrar rebeldes, discomòbils, karaokes i actuacions esporàdiques o amateurs de cant. És a dir, salvo el cant en la dutxa de cadascú, no hi ha res que se puga, eh?
Ja podríem començar a fer-nos comentaris, eh?
O sigui, no te vingues damunt i no te fiques a cantar en la teua penya, Víctor, perquè no està...
Pues si té que anar una persona revisant cada penya, que no hi hagi una actuació dins d'ella...
No, no.
Anem a contratar a molta gent aquestes festes, eh?
Està prohibit.
Actuacions esporàdiques és allò de que de colp tu vols escenificar algo i et poses una miqueta aixina actor.
Modo no, no,
jo el que vull dir és, si tu en la teua penya tens un xic que més o menys sàpiga manejar l'ordinador i la música,
pues que
al
fas
final a, és una actuació musical,
que
no?
Que ho fas en sa casa, en una conferència telemàtica i cadascú en sa casa i deu en la de tots.
Vale. L'únic actuació amateur i l'únic cant d'aquestes característiques en la dutxa, cadascú a l'hora que se dutxe, val?
Correcte.
Els actes musicals o culturals se celebraran en butaques preassignades, mantenint un seient de distància d'un metro i mig de distància.
Com
de distància o un metro i mig de distància, no, ja és d'entrada, és que en el comunicat es veixina, però d'entrada tindrà que ser un metro i mig, excepte les persones convivents, és dir, si per exemple jo vaig a la meva família i puc estar en un lloc on puguem estar més junts per a deixar lloc a una altra bambolla familiar, doncs pues podrem tindre més lloc. La distància entre músics i públic serà de 2 metres, és dir, els músics a 2 metres, per allò de que, clar, evidentment, si tenen que tocar o tenen que cantar, n'és a 2 metres, perquè ja saben, si caiga en terra, perquè allò que diuen que pesa molt i tot lo de més, este maleït Covid puga caure. No es permet el ball ni en interiors ni en exteriors.
Un altre també.
Que no pots ballar. Que no pots
però
ballar.
Però com van a controlar que no n'hi hagi ningú en una penya ballant?
Que no pots ballar.
Bueno, tu però és incontrolable, això.
Tu aniràs a la penya, fes-te la idea de que aniràs a la penya a dinar i sopar i avant.
Bueno,
i sentar ella
vale,
a
vale, parlem el dimarts. Parlem el dimarts, ja veuré si no ballen ningú en la penya.
Pues no podran ballar. I si passa per ahí la policia, els dirà, les farà un toquet, les
bueno,
dirà algo.
Et pots fer un cercle al redor teu i tu allí et meneges, no? Tots els esdeveniments, celebracions i concentracions es desenvoluparan amb la limitació horària de les 12:30 de la nit. A partir de les 12:30 de la nit, tot el món a momir.
A casa.
Com? A nini, què diuen.
I tenim una mitja hora més que Cenicienta, imagineu-vos. I ella va anar de ball i tot.
I dic jo, Maria, si me cau la sabateta...
Pues no, res, ja te donaran el dia següent a partir de les 6 del matí.
Tota la ciutadania haurà d'adoptar les mesures necessàries per evitar el risc de propagació del virus.
És a dir, que si algú dels teus amics te diu que no me n'anirem a ta casa, que tu tens un garatge i podem estar allí tots, tu tindràs que ser responsable i dir-li no, no, tu a dormir a ta casa i jo
o
a ma
per
casa.
Exemple, si tu li dius a algú pues allò de que escolta, me caus fatal i aquesta persona té completament prohibit agredir-te en ningú sentit, no pot tocar-te.
No pot tocar-te. I després, si algú te diu, canta, que cantes molt bé, tens que dir, no puc cantar.
O, no puc cantar, o, jo sé cantar molt bé, i si algú te diu, demostra-me, és que no m'ho permetis.
No
m'ho
permetis, clar.
L'ús de la mascareta és obligatori en qualsevol espai tancat d'ús públic i en els espais oberts on no siga possible mantindre la distància mínima d'un metro i mig entre persones, excepte les convivents. Clar, les convivents també va en funció de les convivents. Nosaltres, per exemple, som persones que convivim. O sigui que nosaltres podem ballar,
Susana, que
cantar,
bé, tu i jo podem ballar així a la ràdio, no? Què et
ballar,
pareix?
Cantar.
Víctor no és de la nostra bambolla, ell és d'esports.
No.
I tindrà que ballar en Javi Mata.
Però a mi...
Ho sé, t'ha tocat aquesta festa, Víctor.
Escolta, i també m'agradaria molt que ballaren Javi Mata i ell.
Oh, que bo seria. Sí.
És un tango, no?
Un tango, algo així.
No es permet tampoc el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o espais públics, denominat col·localment botelló. Alia els establiments d'hostaleria o similars, és dir, carrers o espais públics que se vinculen als establiments hostelers o similars. És dir, que no. Que a les 2:30 no. S'ha acabat. Això ha sigut el bando que ens diu ens dicten des de l'Ajuntament.
El suís de Víctor diuen moltes coses, però no ho verbalitza per la boca.
Però jo, per exemple, els últims dies que he vist com les imatges aquestes que es veiem d'unes altres comunitats autònomes, on ja se plantegen no limitar aquest horari perquè després ve el botelló És a dir, a lo millor seria més prudent deixar l'hostaleria més temps. Fins i tot l'alcalde demanava al president de la Generalitat este fet. Mm-hmm. El que passa és que, clar, mentre estiguin en aquestes mesures, no es pot manejar d'ahir. Per tant, ja hem llegit lo del bandó en versió original nostra, afegint coletilles, el que ha dit el senyor alcalde José Benlloc.
I molt didàctic, i molt didàctic, perquè jo crec que la diversió en l'educació pues, fa que ens quedem amb el que es té que fer, perquè molta gent segur que ha tingut els mateixos dubtes i ha fet la mateixa sorna que nosaltres, perquè són unes festes pues, a mitges, no? No són les festes que coneguem sempre.
Però hem de, ara si em posem seriós, hem d'anar a poc treballant en aquest sentit i anar molt a la normalitat. L'alcalde de Medina, en definitiva, del que es tracta és d'aplicar el sentit comú i els principis de prudència i responsabilitat que els vilarealencs han vingut ja aplicant en totes aquestes duríssims mesos perquè puguen celebrar les festes possibles en aquestes circumstàncies, unes festes que ens permetrà retrobar-nos, reforçar per fi els nostres trets identitaris, però garantir la protecció i la salut de les persones amb la màxima seguretat possible. Senyor alcalde, hem acabat de dictar el que vostè ens ha dit, que és i se bàndol que ha dictat que regular les festes de la Mare Déu de Gràcia.
I mentre aquestes mesures estan damunt la taula, justament ara a les 12 s'estava presentant, fent aquesta presentació oficial de lo que és el programa de festes que ja podrem recollir a partir d'aquesta vesprada en el Gran Casino de Vila-real i que després esperem que al final del nostre programa puguem tindre el regidor de festes, Diego Vila, per xerrar amb ell d'aquesta programació, Susana.
Sí, Maria, has acabat les notícies?
Bé, simplement vale. Se'm queda comentar que el mes de setembre pues, s'estrena la Comunitat Valenciana, pues, com ja sabeu, amb ruissats acompanyats de tempesta tant a la província de Castelló com a València i nord d'Alacant, que poden ser localment fortes. Aixina que molta cautela, per favor, perquè estem en alerta groga per aquestes pluges torrencials que poden tornar a caure de repent, no, Susana?
Sí, sobretot en Beniquéssim, que n'hi ha una nova jornada de pluges generalitzades. Emet preveu precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora i predegrada al litoral i l'interior de les províncies de València i Castelló. Ojito, que la coseta està amenaçant de furtar-li el protagonisme a l'arrencada de les falles en una nova jornada de fortes precipitacions. Uh-huh. Veureu, una notícia de la Generalitat Valenciana de la Plana. De l'Hospital de la Plana, on diuen que avui ha tornat la normalitat a la nostra UCI. És moment de reiterar el nostre compromís per una sanitat humana de qualitat i basada en l'evidència científica, expressar el nostre rebuig a les pseudoteràpies i dir gràcies als que s'han donat el seu suport. Pues miren, jo vull donar-los les gràcies perquè és el que tenen que fer. Tindre una UCI com cal, que la gent pugui eixir de la UCI, que puguen estar en un tractament com toca. I sap el que ocorreix? Que quan a una persona li diuen que el seu home va morir-se, s'agarra tot el que n'hi ha. I esta senyora, pues, no és ni més bona ni més roïn que per haver-ho intentat tot. Lo cert és que avui i aquest pacient ja l'han llevat la respiració artificial, que a partir d'avui ja no entrarà a la zoonoteràpia. Però què més dona, senyors, si el que se tractava era de que aquest senyor puga pujar a planta i que no es morga.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. ¡Te esperamos!
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj?
Perquè no és suficient dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I ara sí, ja tenim a Víctor Rubio perquè ens conté aquestes novetats de deports.
Ho pot fer cantant, quasi.
Sí, entre nosaltres sí.
Millor no, que està el temps nuvolat i no volem que passi res.
Va caure igualment. Que estàs segura que va a ploure i després sí. Diràs que te acusem vosaltres de que plou perquè tu has cantat.
Bueno, al final, de sort, per dir-lo així, vam acertar, va haver un fitxatge en el Villarreal, en el femení, ha tornat, pues... junta a Salma, la campiona del món de 2010, van guanyar un torneig en Uruguai, és d'ací de la terra, estava en el Betis i bueno, tornem a primera i ella ha decidit tornar a jugar ací.
Però no has dit el seu nom.
Aisa Salvador.
Ah.
Sí, anit, ahir per la vesprada, en el moment en què va fitxar, me va enviar, sí. Perquè saps allò que parlem ahir d'aixòs fitxatges que s'esperaven pel Villarreal Club de Futbol? Bueno, pues finalment ha llegut
però
un fitxatge.
És que és a lo que anem. Tu no pots dir pel matí un titular, fitxatge bomba, i després acabar el dia i que no vinga res.
Com que no? Crees expectació. Crees expectació és lo que mola. Que sí, Susana.
Perquè n'hi ha alguns, no vaig a dir els noms, però n'hi ha alguns que porten dient des de l'1 d'agost que viene Mbappé i Mbappé segueix en París.
Però vindrà en gener, no patis que
no,
vindrà
en gener. En gener pot firmar, però vindre no.
Ja mos han fet de boca, diguérem, no? Perquè mos estan dient ja que per a gener... tornaran a retornar les negociacions.
Jo
ja estic clar, continuarà,
repesca, no?
Continuarà.
La repesca,
que per cert,
el culebrón continuarà.
La última oferta del jeque per a que se quede és regalar-li fins i tot un palau allí al seu país, al Qatar.
Mira, jo quan me... És que t'estàs rient, Maria, dilo tu, per favor, perquè sempre dic jo.
És que me pareix una barbaritat, me pareix una barbaritat de hasta on ha arribat el món del futbol.
Bueno, també és una barbaritat pagar 220 milions que volia pagar el Madrid, no?
Clar, però que em pareix una barbaritat tot, o sigui, em pareix una barbaritat el Real Madrid i me pareix una barbaritat que li fiquen un palau en Qatar a Mbappé perquè se quede al PSG.
No, tu imagina't quan te diu, oye, mensaje del jeque que quiere hablar contigo, dius, a veure que va, demanam el jeque.
I de repente, que te pongo un palacio...
Que con un burka, porque
sí.
No,
no, la seua dona si té, sí. Això sí, però Qatar és bé perquè té diners.
Ah.
Clar, o sigui, ahí estan els països de Orient Mitjà, que són els que són bons i els que són roïns. Abu Dhabi i Qatar els dic sempre que mos dones diners i mos fiquem el seu nom a la samarreta.
Abu Dhabi no, és Emiratos Árabes Unidos.
Me donava igual, és Abu Dhabi i lo que siga és
Víctor. Dir que el mercat va acabar a les 3 del matí en l'anunci del fitxatge de De Jong que va anar del Sevilla al Barça. Dir que va haver un lío monumental sobre les 12 de la nit perquè Saúl tenia que anar al Chelsea, Griezmann a l'Atlético de Madrid i De Jong al Barça i els papers van tardar en arribar.
Però tots aquests van anar on s'esperaven que tenien que anar.
Sí, finalment, no... Diguem que se va donar una miqueta de banda anxa en lo dels papers i els horaris i més allà de les 12 van poder firmar els papers i els traspassos.
Perquè, mira, jo m'imagino ser la dona o la companyera d'algú d'estos i, clar, si tu te'n vas del Sevilla al Barça, evidentment, en Sevilla fa molta calor, en Barcelona fa menys. I, clar, tu t'has d'adequar un poc la indumentària i demés, no?
No, però sí que va haver un moment que els representants van dir a veure que jo ja tenia tot... preparat per anar a Madrid i a veure si ara me quede en Barcelona.
Perquè, és que vosaltres fem broma de tot això, però...
Te canvia la vida,
Hombre, con la gespa xiquets...
Clar, un dels motius que tenia Messi per no anar-se era per la seva família, perquè els xiquets no volien anar-se. I per això diu que tornarà a Barcelona perquè la seva vida està feta així.
I encara, vale que aquesta gent ja és, diguem, més adulta, més major, però tu pensa una persona de 19 anys que a lo millor la parella encara estudia així
i
de repente en un dia te canvien la vida i tendràs que anar a Holanda o a Bèlgica
en 19 anys com a que tot ho veus més com dir, un poc més provisional.
Clar.
Però en 30 i no. En 40 i ja
és,
no te dic...
És més fàcil en DNU, és més fàcil.
Claro,
adeu.
Claro, tu en DNU dius que me toca acabar allí, ai, veus, jo agarro un avió, sí. A mi no me costa res.
És adeu,
però a partir dels 40... A partir dels 40 no te... Com és?
És, Susana, per... és que en DNU anys li dius adeu, mon amor, me'n vaig, que no, no,
no
tenim...
No, no.
En DNU anys?
Ja, no, no diguem això.
Clar que sí, adeu. Sí, me'n no. Vaig. Clar que sí, Víctor.
Tu recordes la si tens novia en DNU anys i t'ofereixen treball en un altre país, ja, dona igual tot.
No, pues no, no, no.
A vegades sí, a vegades sí,
Ana,
Víctor.
A veure, això és com un amor de verano, no recordes tu lo que era un amor de verano? Que Maria,
que
dir,
sí.
Per cert, vos vaig dir l'últim programa, m'agradaria que me diguereu el nom de la persona dice primer amor d'estiu. Jo recorde que tenim un diputat europeu del Partit Popular que ha escrit un llibre d'un amor d'estiu. Jo el vaig entrevistar. No recordeu el nom d'aquell primer amor d'estiu?
No.
Jo preferís tampoc dir res.
Ui, però què? Però vamos a ver. Però...
Escolta, digo...
Si no,
dislo
el
meu, tu,
Òscar. Òscar, el meu, un xic rubio moníssim, bueno, érem xiquets, però nosaltres estàvem enxodos en el Janeta i va vindre una família allí, passàvem l'estiu, i va vindre un xic i li diuen, Òscar, guapíssim, i que per cert, allò de que no vull tornar a veure'l, perquè clar, l'aspecte que jo tenia, vull que no se me quede gravat tota la vida en la mente i no vull saber quina transformació haurà tingut aquesta persona en la seva vida. Però aquell moment era guapíssim.
Bueno,
de noms.
No. Dir que fins a
Eric, per què vas?
Fins a gener no hi haurà fitxatges, s'acabó ja, descansarem. Dir que fins al dia 11 no hi ha futbol de clubs. O sea, no sé, ja ir vaig ficar en Twitter que igual algun dia hi ha caminar i tot, perquè ja no sé què fer fins al dia 11.
Oye, pues molt bé, ves a caminar, a passejar-te pel poble, no?
Dir que guinya etapa gorda en la Volta Ciclista a Espanya, puxen a los lagos de Covadonga. Y dir, bueno, que ahí Paula Badosa, Sara Sorribes, Albert Ramos y Carballés van a pasar en el US Open y Witten en segunda ronda, Garbiñe, Alcaraz y Bautista.
Vale, pues el teu primer amor de estiu y me han enviado un WhatsApp, sería Arancha. Así que ahora ya lo sabemos. María, el nombre del teu primer amor de estiu.
¿Sabes lo que te vas a contestar el otro día?
Pero es que a mí lo que me contestes es... fuera de micros no me vale.
Claro, es que no sabría en qué amor de estiu quedarme.
En un mateix estiu són varios noms.
No, és que són varios estius.
Va, no, però parlem del primer.
Va,
el
que m'ha vingut al cap, Cristian, que era de Barcelona. I el vaig conèixer en Terol.
Com me gusten aquestes coses que contemplen les zones. Una pauseta de publicitat i rebem el primer convidat.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal. En Carnicería Flor de Villarreal queremos celebrar contigo las fiestas de la Virgen de Gracia 2021. Haz tu pedido al número 964-537-381 o al WhatsApp 649-712-331 y te lo entregamos a domicilio. Embutidos Flor, la compra en casa te desea felices fiestas.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundacióCaixaRural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara tenim a Maria Fajardo, ella és portaveu en l'Ajuntament de Vila-real de Compromís. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La tenim nosaltres perquè ens faig la valoració del ple que va tindre lloc ahir. Un ple que, com saben, va marcar el final de l'estiu i el començament d'un nou curs polític, no?
Correcte, sí. Va ser un ple, la veritat és que... prou tranquil, podem dir que va ser un ple prou habitual, vull dir que un ple que es vaticinava tranquil, efectivament això va ser. L'únic que sí que és cert que s'aprovaven coses que implicaven una gran quantitat de diners, perquè només, no només s'aprovava també el contracte per a la recollida de residus i el manteniment i neteja de parcs i jardins, sinó que també s'aprovava el tema del bus urbà, un plec per a després poder fer un contracte per al bus urbà.
En este cas està contractant, ja té empresa.
Sí, lo que s'ha fet ara ha sigut el concurs públic, que ha sigut uh-huh. un concurs habitual en el que s'han postulat diverses empreses. A nosaltres ens va cridar l'atenció que un dels trets en els que s'ha puntuat més a una empresa que a altra ha sigut en la publicitat de les marquesines. Ens ha cridat l'atenció que això sigui un tret a destacar, però bo, és un concurs públic que ha seguit la seva normativa habitual i tot el procediment correcte. I ara el que es fa és que a partir de que ja està aquesta empresa que ha de concurs, el que es fa és que s'establirà un plec de condicions que faran i se contracte de manera formal.
En este cas és un contracte de 10 anys.
El del bus urbà, sí. És un contracte també que durarà 10 anys, cosa que si ens ix bé, doncs meravellós, però si no ix bé, doncs sabem que independentment de que el govern canvie o no, se l'haurem de menjar. O se l'haurà de menjar, qui estiga.
Sí, però vostès han votat a favor d'aquest contracte.
Nosaltres hem votat a favor perquè en aquest contracte sí que trobàvem un document que justificava el raonament de per què aquest plec tenia que incloure estos 10 anys de contracte, perdona. I a més és que Compromís és un partit que sempre ha pensat que la ciutat és per a les persones. Aleshores considerem que un transport públic que ara damunt es caracteritzarà per apostar també per els combustibles no fòssils en els autobusos que tindrà. I nosaltres, efectivament, vam votar a favor perquè pensàvem que és una cosa que portava molt de temps dilatant-se uh-huh. i que per fi ha arribat el moment. Aleshores nosaltres vam decidir votar a favor perquè, ja li dic, està molt ben raó també en tots els documents que ens van donar i aquest tema que diu que ha de ser de 10 anys el contracte per a poder fer-se efectiu i desenvolupar tot el que en ell apareix. I nosaltres el que vam fer va ser que quan vam fer la nostra explicació de vot vam suggerir certes millores que pensem que han d'incloure en aquest contracte ara que tenim l'oportunitat de fer-lo de nou sabent que ja tenim una empresa concessionària, que seria que l'autobús complirà la seva funció de millorar la vida de les persones. És a dir, no podem tindre un bus urbà i presumir d'ell i de la gratuïtat que té este servei per a tots els vilarrealencs i vilarrealenques quan no sabem a quina hora, per exemple, passarà pel carrer Calvari, ni sabem a quina hora passarà pel Llauraor, ni sabem a quina hora arribarà a l'hospital. Sols sabem a quina hora és de la bàscula. Tot l'altre, han de tirar-li imaginació i veure a quina hora pararà.
Se'ns ha respost moltes vegades quan hem fet al·lusió a este tema que uh-huh. existeix una aplicació que diu en temps real on està l'autobús en cada moment. Però si nosaltres tenim una cita en l'hospital i el que volem fer és programar arribar a aquesta cita, per molt que sapiguem on està l'autobús en cada moment, no podem preveure-ho d'un dia per a un altre. I li dic més, si nosaltres volem programar aquesta cita per a una persona que no té estos sistemes d'APP o un smartphone en el seu poder, com pot ser la gent gran, que és majoritàriament qui també s'aprofita d'estos serveis de transport públic, doncs encara més, és impossible que es pugui planificar el seu horari perquè mai sabrà en exactitud a quina hora passarà l'autobús per eixa parada. Aleshores, el que nosaltres vam plantejar seria que apareguera, com en, per exemple en l'autobús de Castelló, el que ens porta a Castelló o el que ens porta a Borriana, que tenim un PDF que es pot descarregar en el web i que tu això t'ho pots apegar a la nevera, com s'ha fet tota la vida, on apareix l'horari de parada, és a dir, en quina, a quina hora estarà en cada parada de les que tenim així al poble per a poder agarrar l'autobús que va cap a Castelló. És més, per exemple, en la parada de l'Antiga General, que és on moltes vegades jo agafa del bus per anar a Castelló, quan l'autobús arriba, per exemple, a I8, però fins a I12 no ha d'eixir cap a Castelló, segons posa en aquest document, doncs l'autobús té una parada d'autobús allí meravellosa, en la que no entorpeix el tràfic de cap manera, i s'atura allí els 3-4 minuts que falten per a que tinga que sortir l'autobús, segons indica el document. Aleshores, crec que això ens facilitaria moltíssim que farem ús d'aquest autobús, que actualment, la veritat és que l'ús que se li dona és molt residual, perquè si el veu pel poble sempre va pràcticament buit.
Però a la millor això és per el fet de que no tinga uns horaris massa
clars.
Exacte, i que faria que tinguera més bon servici. Per tant, vostès el que volen és que aquesta empresa que ha agarrat aquesta concessió complisca aquestes normes que li demanen.
Correcte, sí. A més, és que la nostra aportació en aquest sentit sí que va, ens va contestar el regidor de territori que se ho anotava i l'alcalde també, fins i tot, va dir que totes les propostes eren benvingudes ara que anàvem a dissenyar aquest contracte i que, per suposat, es prenia nota. Aleshores, nosaltres contents i contentes.
Lo que no han estat tan d'acord o no han votat a favor ha sigut esta nova incorporació de la de o esta nova, què li diria, nou contracte que volen traure de esta servei de neteja i limpieza viària que se farà per valor de 3 milions i mig anuals i una duració de 8 anys.
Correcte. Nosaltres ahir hem votat en contra perquè sabeu que per primera vegada en este contracte s'intenta aglutinar el que és la recollida de residus i també el que és el manteniment de parcs i jardins, però que si fem un poc de memòria, fa gairebé uns mesos, no arriba un any, ja comentàvem allò de que s'anava a externalitzar el servei de neteja, o sigui, el servei de manteniment de parcs i jardins. I de fet així es va externalitzar. I de què ens ha servit? Els vilarrealencs i vilarrealenques hem notat alguna millora en el manteniment de parcs i jardins? Perquè la resposta del sondeig que nosaltres hem anat fent és que no. Els voltants de la BUC i del Col·legi de la Consolació continuen estant fets un desastre. El parc del Pou d'Amorós continua fet un desastre. La plaça Sant Ferran continua amb un tobogán que nosaltres vam denunciar ja en el seu moment i fins i tot vam enviar fotografies al regidor de l'àrea de que tenia un element punzant i encara no s'ha llevat. És a dir, eixe manteniment, de què ens ha servit externalitzar la empresa? Després, el manteniment del Termet, que és un altre tema que també preocupa des de fa molts anys. El Termet, fins a que no s'ha incorporat en la plantilla d'este atur de l'atur agrari, que es diu, és a dir, esta gent que quan està en l'atur agrari s'encarrega del manteniment de parcs i jardins també, fins a que no arriba a aquest moment, veiem com creixia la malea degut a les plogudes i que allí no és una de les zones més utilitzades, sobretot des del temps de pandèmia, perquè la gent aprofitem per eixir a passejar, i que estava deixada de la mare de Déu. Aleshores, nosaltres considerem que unir estos dos serveis sense cap garantia de mínims de en què se va, quins són els mínims exigibles per a aquest manteniment, doncs nosaltres considerem que no tenia cabuda, i més quan és un contracte de tan llarga duració i que haurem d'arrossegar durant anys així al consistori, independentment de qui governe.
Sí, en este cas el que dia l'alcalde, que era així on ho dia en esta cadena, és que prefixen que estigui, que sigui una mateixa empresa, per si no n'hi ha descoordinació i per això no estan les coses com ell li agradaria que estiguera, no? Com al consistori li agradaria que estiguera.
Jo és que pense que, igual que ha vingut ara una pandèmia que ens ha fet modificar i llevar d'ací i ficar d'allà per el fet de la pandèmia i per fer front a això, fer una concessió de tants diners per a tants anys en una cosa com la neteja, crec que és aventurar-se massa en no saber què passarà i que igual algun dia la neteja deixa de ser no una prioritat, perquè una prioritat sempre ho és, la neteja d'un municipi, però que sí que tal vegada es puga llevar d'ahir per posar a un altre lloc per el fet de que esta educació medioambiental que ara es vol donar sí que tinga el seu efecte. Jo sí que confio en això. Uh-huh. I després ja no només això, sinó que el contracte és a un preu tancat, no n'hi haurà revisió de contracte, és a dir, si en algun moment Vila-real travessa per un moment de més necessitat, o tot el contrari, que precisa augmentar la neteja perquè precisament ve una pandèmia que afecta la higiene, doncs això de que no es puga modificar el preu tampoc ho veiem massa clar. Després, altre factor que també entra en este tipus de condicions és que actualment ens diuen que n'hi ha 300 papereres a punt per a ser instal·lades, però no se'ns ha presentat un estudi de quines són les que n'hi ha que retirar perquè no estiguen en bones condicions. Aleshores, no sabem si aquestes 300 són de més o són 300 a substituir les que tenim. Això també per a nosaltres també és un factor important. Els contenidors per a persones amb mobilitat reduïda. Van preguntar i ens van dir que ho posarien a sol·licitud de les persones que ho necessitaren. Jo crec que és molt senzill i no fa falta esperar a que algú ho avise, perquè no sabem les ferramentes amb les que compta cadascú, simplement analitzant on tenim aquestes places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, que això ho gestiona l'Ajuntament, doncs col·locar un contenidor per a aquestes persones el més prop possible. Crec que les coses es poden preveure abans que no esperar a que ens ho donen tot bo i fet.
A hores d'ara s'està fent la presentació del llibre de festes, el que vostès han provat, han donat el seu suport a l'alcalde perquè se puguin fer aquestes festes conscienciades.
A mi m'agradaria explicar que això a nosaltres ens citen a una junta de portaveus primer i després a un consell rector de festes en el que ens expliquen què és el que van a fer atenent a la normativa. Vull dir que això no es sotmet a votació, però ni per nosaltres ni per cap altre grup. Simplement se'ns diu, atenent a la normativa, què és el que va fer-se i per què. Ja està. No és que se'ns demana una opinió de si veiem bé que se facin certes coses o certes altres. De fet, a mi m'esgarrifava este matí ja una imatge de persones fent cua per a recollir les entrades als bous. Vull dir, si en la cua ja trobem esta massificació, no vull ni pensar el que trobarem dintre d'eixa plaça, per exemple. Però és simplement una observació. Després d'aquesta reunió, nosaltres vam suggerir que apareguera un decàleg perquè les persones no tenen massa clar quines són les normatives. La gent de les penyes la trobem amb inquietud, preguntant-nos a nosaltres com a membres de la corporació, com li poden preguntar a qualsevol altra persona que treballi a l'Ajuntament, que quines eren les normes exactes que havien de seguir en la seva penya, perquè la gent realment està molt perduda, no sap com en l'hostaleria, però aleshores hem de tindre taules de 6, de 10, quanta separació, hem de dur la mascareta tot el rato, vull dir, unes coses que la gent no tenia massa clares a quina què és exactament el que ha de fer en la seva penya. Nosaltres en la penya no tenim finestres, que hem de tindre la porta oberta de part en part tot el dia, vull dir, normes que la gent és normal que no tinga massa clares. I ens ho preguntaven a nosaltres i nosaltres el que vam suggerir va ser que es ficara un decàleg en el programa de festes en el que es poguera resumir quines eren les normes que havíem de seguir tots i totes per aportar unes festes lo més saludables possible. El alcalde ens va dir que ja se'ls havia ocorregut i que per suposat ho anaven a fer, però que el programa ja s'havia portat a la impremta i que aleshores en el programa no podria estar, que ho posarien per fora en una enganxina. A mi em sobta prou que si ja se'ls havia ocorregut, el programa ja estigui en la impremta i no incloguera ese decàleg. No obstant això, avui, en la presentació del programa, on ens han repartit a tots i a totes el programa, no trobem ese decàleg, ni en enganxina ni sense enganxina. Per tant, no entenem o com van a fer això de que la gent tinga clar què és el que pot fer i què és el que no pot fer.
A nosaltres, ahir per la vespre, ens arriba un document, un comunicat de premsa explicant-nos el bàndol que ha regulat l'Ajuntament de Vila-real, en aquest cas l'alcalde José Benlloc, on cita totes les mesures que se tenen que fer. Nosaltres sí l'hem llegit, l'hem divulgat, evidentment suposa que utilitzarà els mitjans de comunicació per a poder dir-lo. Nosaltres l'hem llegit. Vostè se l'ha llegit, este bàndol que ha dictat de l'alcalde?
Sí. Sí, és un... Pues això, jo m'hauria agradat que este bàndol que ha dictat l'alcalde, si ja el tenia pensat, perquè sí que és cert que ahí parla de coses concretes, uh-huh. de les actuacions que poden portar a terme, doncs que o bé haguera aparegut en el programa o que bé s'haguera repartit, igual que es repartís en el programa, amb un document adjunt, cosa que no s'està fent i és el que nosaltres doncs, trobem en falta, perquè això és una cosa esclaridora de què és el que podem i què és el que no podem fer.
Sí, mira, jo de lo que he llegit, per exemple, si nosaltres ja vivim en este... nova normalitat en la que hem viscut tot l'estiu, a mi em sembla que lo normal és que més o menys agarrem les festes de la mateixa manera. No hi ha res que no hagi pogut deduir jo per mi mateixa. Per exemple, que no se podran celebrar rebeldes, discomòbils, karaokes o actuacions esporàdiques o amateurs de cant, a mi em pareix que això ja se cau del seu pes. És dir, jo crec que s'està apel·lant un poc al sentit comú. Per això, no sé, a lo millor per això no s'ha tingut la prevenció a lo millor de posar-lo dins del programa de festa. No sé, què pensa vostè, regidora?
Jo és que crec que moltes vegades el que hem trobat així quan ha hagut tocs de queda, mm-hmm. Hi ha molta gent que ha sigut molt responsable, per suposat, però que també és ben cert que les penyes n'hi ha algunes que han estat obertes durant tot l'any, independentment de que foren festes o que no, simplement perquè s'utilitza com un lloc d'esbarjo, perquè el dret a reunió és un dret fonamental i aquestes persones doncs, han decidit reunir-se en les seues penyes. Ara bé, quan s'obrin les penyes en un moment en què són festes, sabent que s'han celebrat altres celebracions en altres llocs habilitats per a això, com poden ser les bodes, com poden ser uh-huh. els batejos, no?, i totes aquestes coses que s'han seguit celebrant, doncs pot ser que hi hagi certa confusió, sobretot en algunes franges d'edat o no ho sé, o una confusió generalitzada en què és el que puc fer dins d'aquest casal o no, perquè s'estan fent celebracions aleshores, perquè òbviament una disco mòbil igual no puc contratar a un disc jockey perquè me fique, fem una disco mòbil de manera oficial, però puc fer una festa dins del meu local. Jo crec que aquests dubtes són els que a lo millor se generen dintre de lo que és l'ambient festiu. El saber si jo puc fer una festa de la meua penya simplement o només vinguen de la meua penya i si faig aquesta festa com la puc fer, com la puc regular, si passa la policia me pot dir alguna cosa, no. Són aquests dubtes més concrets de lo que és el funcionament de la penya.
Maria Fajardo, portaveu de Compromís així en l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per la seva opinió i la valoració del ple que va tindre lloc ahir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir del 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ara tenim en nosaltres a un altre regidor de l'Ajuntament de Villarreal. En este cas és el regidor d'Unides Podem, José Ramón Ventura Chalmeta. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un altre regidor que ve de replegar el llibre de festes o no? Pues te ve d'una reunió, perquè este matí m'havia dit que estava en una reunió que era prou interessant, no podem desvetllar de què és.
La reunió d'este matí era sobre la Setmana de Mobilitat que anem a fer els dies 18 i 19, i estem preparant-lo tot ara, i era este matí, era d'això, però ara sí que vinc a replegar el llibret de festes.
Ahir van hi haure ple en l'Ajuntament de Villarreal i se va aprovar per unanimitat el contracte d'autobús urbà gratuït per a un servei, diuen, més modern i sostenible. Però, veure, a mi m'interessa molt, molt, molt tractar amb vostè l'aprovació de l'expedient per a la contractació del servei de recollida de residus i neteja viària. I si no, ho plec que contempla entre les principals novetats la incorporació de contenidors de la fracció orgànica i la renovació de la flota de vehicles i modernització dels contenidors. La sensorinització i digitalització del sistema de gestió, que diuen que en 3 milions i mig d'euros anuals i durant 8 anys podrem disfrutar d'ella.
Bé, això realment és molt més complex de lo que, pareix i de lo que hi ha temps per explicar. Valverde va estar intentant explicar-lo en 8 minuts, no li va donar temps. La veritat és que el contracte que els dos contractes que tenim, el de neteja i el de recollida de residus, són molt antics. La veritat és que el de recollida té 20 anys i el de neteja ne té 12, s'han anat prorrogant durant el temps, la ciutat ha canviat, la llei ha canviat, el PIR de la Comunitat Valenciana ens obliga a, ara que nosaltres tenim que canviar, a adaptar-nos a la nova llei i a la nova normativa, i tot això n'hi ha pobles que ho poden assumir perquè encara queden anys de pròrroga, però nosaltres no en tenim. Entonces, això ho teníem. A més, és una necessitat i nosaltres creiem en això.
Sí, l'alcalde Ayer ens deia...
Este contracte...
L'alcalde Ayer ens deia que ja han esgotat totes les pròrrogues que tenien, sí. I, per tant, havien decidit fer un únic contracte. Això és el que ens deia Ayer l'alcalde, per si avancem, per a que la recollida de fem i la neteja viària fora en una única empresa i estiguera més coordinada i, per tant, no se tiraran la culpa o als altres i que feren les coses com cal.
Correcte. Moltes vegades anava algun veí, tirava la bossa de basura, se li trencava a l'hora de tirar-la, li caia fem als peus del contenidor i el camió no ho arreplega i com l'altra empresa, que és la que agrana el carrer i les aceres, dia que això pertanyia al contenedor, tampoc ho arreplegava, i uno por otro la casa sin barrer. Vaya, mai millor dit. Entonces, creiem que la millor manera és concentrar els dos serveis en una mateixa empresa o en una UTE d'empreses, però que només siga un contracte, per lo tant ens obliga a tots a tindre el carrer net, siga d'un o siga de l'altre.
Ens costarà un 20% més.
Ens costarà un 20% més. Tenim en compte que ens costarà un 20% més ara, però no mos pujaran 8 anys. Mentre que aquests dos contractes que teníem eren revisables anualment i han anat revisant-se. U va arribar a pujar, me pareix que era el 50%, i l'altre un 20%. Des del primer any fins a l'últim dels 12 anys de neteja va pujar un 20%, i el de recollida de fem va pujar un 50% en els 20 anys que portem. Per tant, este durant 8 anys no pujarà. El que hi ha és un sistema de penalització que ens pot resultar més barat si la companyia no complís en certs ítems que té establert en aquest contracte.
En les institucions públiques, ni els contractes màxims tenen que ser de 5 anys, no?
No, és de serveis, n'hi ha una llei que ho va explicar molt bé l'alcalde, perquè això ho va dir Irene, i l'alcalde li va contestar que no era cert, i el secretari ha firmat a favor, perquè també és cert que aquests contractes se poden allargar en el temps per la rentabilitat que tenen que tindre les empreses.
Sí, sí, sempre s'hi argumenten que van a fer un gasto, és dir, l'autobús urbà sí que és cert que com té que ser vehicles, en aquest cas elèctrics, i té que renovar flota, sí que per a que els tinga a compte, aquesta contractació se'ls prolonga, però en el cas del servei de neteja i de recollida de residus, tindrien que argumentar que evidentment van a fer una inversió.
De fet, van a fer la inversió. Tots els vehicles que gastaran seran o bé elèctrics o bé d'energies renovables, aniran per gas, per tant els que n'hi ha no serveixen. Tots els vehicles de ganxo.
Sí, però jo el que li preguntava a vostè, té que ser de 8 anys perquè per la inversió que van a fer, se referís.
Sí, sí, vale,
o sigui,
exacte.
Que vostès ja han, diguem, contemplat i s'ha fet de que si la fan de per menys de 8 anys no presentaran, no n'hi haurà empreses que se presentaran.
No se presentarà ningú perquè no és viable. Els tècnics, nosaltres, això no és una decisió política. A mi me dona igual 4 anys que 5 que 8. Legalment sí que se pot fer. Els tècnics de la casa, els juristes, ens han dit que sí. La jurisprudència ens dona la raó. I
sí, però
tècnicament, que és el que jo vinc a defendre, el treball dels tècnics i de l'empresa que han contratat per a que ens feren l'estudi. Tècnicament, no era viable que una empresa es presentara si ho fèiem a 5 anys i el preu s'hagués disparat una barbaritat.
La poda, la recollida de la poda s'ha solventat? La tenim solventada?
La recollida de la poda està com està actualment.
Aquesta empresa no mos solventa aquest problema.
La veritat és que el problema de la poda, com jo ho veig, és que necessitem un lloc per a fer el compost. Nosaltres la poda la portem i les empreses que ens arrepleguen la poda. A títol municipal, uh-huh, això ho tenim solventat.
Vale.
A títol personal, cadascú...
Sí, però si ho tenim, la poda era algo que ens havien apuntat, si ja la teníem... Vostè diu que este, a nivell municipal, la poda de lo que són els jardins municipals, sí, està solventada en esta empresa.
Està solventada en el contracte, vale, de...
Altra cosa que també ens han preguntat és si... les zones, si es revisarà la zonificació, és dir, sí, perquè, mire, hi havia alguns comentaris d'estos de que el centre se limpia moltíssim i les zones de, o sigui, de més perifèriques de la ciutat no tenen massa limpiesa o no se fa de forma assídua.
Anem a veure, això ho veurem sempre igual. Així al centre del poble n'hi ha el contracte que tenim actualment, uh-huh, fa que cada vegada que hi ha mercat o cada vegada que se fa un acte, després venen els serveis de neteja i fan unes neteges extraordinàries. Per tant, sempre pareix que estiguen fent moltes més coses perquè la majoria dels events se fan així al centre del poble. I això és cert, això no podem negar-lo. Però en este contracte hem intentat canviar tot ixe sistema, hem zonificat totes les zones i, a més, con lo que antes estaves dient, el control de les rutes i de les freqüències el tindrem l'Ajuntament. O sigui, en aquest moment l'Ajuntament no podem saber si per un carrer s'ha passat una o dues vegades, si l'empresa no ens diu si han passat o no han passat. No tenim manera de saber-lo. Però en aquest nou contracte des de l'Ajuntament sabrem exactament per on han passat i quan han passat tots els camions. Sabrem el rango de plenat d'aixos camions, perquè que passi un contenedor de basura per davant de la Florida dos vegades a la setmana i el contenedor està buit les dues vegades que passa la setmana, però després arriba una setmana i s'ha omplert perquè uns veïns han buidat un maset, això no ho podem saber. Entonces, realment tenim que saber exactament quanta deixalla se deixa en cada una de les estacions que para el camió.
Uh-huh. Altra cosa que també m'han preguntat ha sigut este canvi d'horari. És cert que serà en la recollida de FEM entre les 5 i les 8 del matí?
Entre les 6. Entre les 6.
De 6 a 8 del matí.
No té per què ser a les 8, pot ser a les 9. Se faran les propostes per les empreses adjudicatàries, o sigui, que se presenten, elles faran la proposta, tenen que tindre en compte el flux de vehicles, l'entrada i la sortida de els cotxes que van als polígonos o que van a les escoles, això ho tenen que tindre en compte a l'hora de presentar l'horari de cada una de les rutes que van a fer, perquè tenen que tindre en compte que no se passa a la mateixa hora per tots els carrers.
Clar, però sí que se deixa clar que es començaran a partir de les 6 del matí.
De les 6 del matí, més o menys una hora. Uh-huh. Això ho presentaran en el plec de l'oferta que farà cada empresa. I tenen que tindre en compte els fluxos d'entrada i sortida de vehicles per les rutes, i cada ruta s'adaptarà al flux de tràfic que hi ha en aquest moment. En aquest horari.
I jo ara me pose com a ciutadana. Entonces, nosaltres hem de traure la basura a les hores que la traiem fins ara?
La veritat és que podem seguir traient la basura al mateix horari, perquè per la nit estarà dins del contenedor i de matí se l'enduran. Però tindrem l'avantatge de que si un se'n va a les 5 del matí a treballar o a les 6 del matí a treballar i per la seva porta passen a les 9 del matí, pues de 6 a 9 del matí podrà tirar-la perquè el seu contenedor encara no ha estat arreplegat. Perquè el que ens dona aquest contracte és el control de el que volem fer, de les necessitats. O sigui, no podem parlar...
I per què este canvi d'horari... Jo li pregunté, per desconeixement, este canvi d'horari de que la basura... Perquè jo crec que els basures, o localment, el que sentim de la replegar el FEM, és a partir de les 12 de la nit, quan veiem que es comencen els camions.
En algunes zones sí, en altres es comencen a les 5 del matí o a les 4 del matí.
Actualment.
Depèn de zones, depèn de rutes.
I això era perquè l'empresa decidia fer-lo.
Decidia fer la ruta que més li convenia a l'empresa.
I ara,
en este contracte anem a fer que siguin les rutes i els horaris que més convé a la ciutadania de Villarreal,
perquè, i a l'Ajuntament de Villarreal decidís que es comencin a les 6 del matí basant-se en què?
En les dades que tindrem d'omplida de contenedors i de rutes de flux de tràfic que hi hagi en aquest moment. Nosaltres decidim que siga a partir de les 6 del matí, perquè a les 6 del matí ja està tot el moviment de tota la gent que està canviant de turno en les fàbriques, ja estan els veïns al carrer, els panaders ja han eixit a repartir pa, i
ho fan per a respectar
l'horari nocturne de descans,
el descans de la ciutat.
Exacte.
Era que qui volia saber el per què s'havia manejat aquest horari.
A mi, si tu arribes a casa, te xites a les 12 de la nit i a les 3 o les 4 del matí està el camió de la basura arreplegant dos contenedors baix de ta casa, tu aquesta nit no pots descansar.
Mire, dient això, vostè sap que esta nit en Madrid, a les 5 i mitja del matí ha sonat un tro, sí, molt, molt espectacular, que ha despertat a tot el món. I clar, dient, les persones que tenien que recuperar el dia 1 a treballar, dient, nosaltres intentant dormir les hores que tenien que dormir per a poder posar-nos a treballar, i a partir de les 5 i mitja del matí no ha dormit ningú a la comunitat de Madrid.
A les 5 i mitja és bona hora ja per despertar-se, i de totes maneres crec que només ha despertat a la gent que viu per el centre de Madrid. Els que viuen a les afores no han tingut aquesta desgràcia.
Què serà allò de que sempre passa el mateix i és que tot passa als centres de les ciutats?
No, el que passa, a veure, tenim en este país una madriditis aguda. L'altre dia la Sexta donava un tamany d'un meteorito que passaria a prop de la Terra,
sí,
en base a l'edificio cristal de Madrid.
Sí, 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 va ser curiosíssim.
I fas, pues jo, per què tinc que saber jo el que me dice l'edificio cristal de Madrid? Estem en un país que tot el que passa a Madrid se diu que és el que passa a Espanya, i no és cert. Tenim que tindre en compte, nosaltres hauríem de mirar-nos a nosaltres i no a Madrid, i fer un poc més de pedagogia.
Però sempre hi ha centralisme, perquè avui s'està parlant tot el temps de que s'està, pues això, la primera mascleta, és a dir, així també passa que pareix que tot passi a València i que així a la província de Castelló passen poques coses, no?
Per això tenim Ràdio Vila-real, per a que no segueix gent.
Ah, mira tu, que bé. Això és perquè li faig la pregunta ara que vull posar-me el dolcet i s'ha pregunta malintencionada. Continuem en este ple que estan presentant de l'empresa nova que volen que es comencen esta neteja viària, la recollida de fem.
L'empresa o la UTE, la Unió d'Empreses.
Algo més a destacar en esta empresa? En esta nova andadura que tindrà la recollida de fem i la limpieza?
Anem a veure. Este contracte és algo que se té que fer sí o sí perquè hem que complir la llei. Se té que fer sí o sí perquè el canvi climàtic ens obliga. Se té que fer sí o sí perquè hi ha una cosa que és el tractament de basures, que cada vegada ens costa més diners i necessitem tirar el mínim possible de fem al contenedor gris de restes. Tot el que tirem ahí ens costa diners i cada cop ens costa més diners. Tenim que dir-li a la gent de Vila-real que tot el que separem nosaltres i tirem al contenedor d'organis que ara estem obligats a tindre, i el tindrem, perquè este contracte està centrat en això. Tot el que tirem en els plàstics, ben tirat, o sigui, no val que tirem plàstics al de vidre, no, senyors. Tenim que tirar el plàstic al plàstic, el vidre al vidre, i el paper i cartó al paper i cartó. El teixit, tenim que tirar als contenedors de teixit. I l'oli, als contenedors d'oli. Des del moment que nosaltres separem bé tota la nostra basura i tinguem en el contenedor de restes únicament el que són les restes i hagin conscienciat a la gent de que a quan menys consumim menys tirem, en aquest moment el tractament de basures ens costarà menys diners de lo que ens costa ara, que es costa vostè, més diners el tractament que la recollida.
Vostè apela al civisme de la ciutadania de Vila-real. Per lo tant, entén necessari que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, dicte un bàndol per a regular les festes de la Mare de Déu de Gràcia?
Això és canviar de tercio directament. Entenc, sí, clar, per supost, entenc que se regule un bando. No entenc exactament la necessitat de fer les festes oficials, però sí que entenc que si no fem les festes oficials, se faran festes desoficials i desorganitzades i descontrolades. Per tant, és el que haguem desitjat tots i l'escenari ideal? No ho és, no ho és, de cap manera. Tenim visió de que puga ser més greu de lo que a alguna gent li aparenta? Sí, ho pensem. Hi ha molta gent vacunada, la gent del poble ha demostrat en molts actes que s'han realitzat, moltes celebracions que han fet, que és una gent molt cívica, la gent de Vila-real.
Per això li preguntava, a vostè li pareix que era precís que se dictara este bàndol?
Sí. És precís perquè la policia, els veïns i els festeros tenen que saber quina és la normativa o quins són els horaris o quins són els límits de la llibertat de cadascú. I els límits de la llibertat de cadascú no se poden regular via llei sempre. O sigui, no estem en este moment en un estat d'emergència que ens dictaria lo que podem i lo que no podem fer, entonces tenim que fer-lo des de l'Ajuntament simplement per a regular una mica. Tampoc crec que siga un excés, com algunes crítiques que jo he sentit que m'han paregut excessives.
Sí, jo el que penso és que l'alcalde ja està un poc cansat de seguir repetint sempre el mateix, perquè, a veure, l'ús de mascareta obligatori, no es permet el consum de col·lectiu o en grup de begudes al carrer o espais públics.
Però és que això ja està.
Els actes musicals i culturals se celebraran en butaques preassignades, claro. No es permet el ball en interior ni en exteriors. Mire, jo he rebut preguntes com... Si en la meva porta no n'hi ha fines, si en la meva penya no n'hi ha finestres, podrem estar dins de la penya? Mire, vostè està dins ara mateix d'una ràdio i s'adona contra que ho tenim tot ventilat. És dir, per això li preguntava si hem de ser cívics a l'hora de posar dins del vidre, el contenedor, el vidre, dins del contenedor del vidre, pues hauríem, i jo pense que si som suficientment cívics com per fer unes bones festes en les mesures... que en este moment sabem quines són.
Sí, però també sabem que hi ha un 90% o un 95% de gent cívica i un 5% o un 10% de gent que no ho estan, perquè jo te puc ensenyar fotos de contenedors de vidre plens de garrafes de plàstic, contenedors de bosses de basura, sense separar, sense reciclar, dins del contenedor de plàstic, i bosses carregades de botelles dins del contenedor de basura de restos, quan al costat està l'iglú del
pues
vidre.
Res, així que li tanquen dos. José Ramon Ventura Chalmeta, ha sigut un plaer, com sempre, sempre en contar coses molt interessants.
Ja saps que jo no tinc secrets per a tu.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Mare meua, quina pedrega! El cotxe, la casa, quin desastre! En ocasions com aquestes és quan valores tindre la teua assegurança amb un mediador professional, SCV Pardo, carrer València 16 de Villarreal. Assegurem la teua tranquil·litat.
I ara tenim amb nosaltres a Irene Herrero. Ella és portaveu de Vox en l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
Ahir van tindre ple a l'Ajuntament de Villarreal. Ahir en el ple s'aprova per unanimitat el contracte d'autobús urbà gratuït per a un servei més modern i sostenible. Però també s'aprova en la sessió plenària l'expedient per a la contractació de servei de recollida de residus i neteja viària. Eixa en el seu grup en contra, és dir, vostè no aprova aquesta contractació, no?
No, vam estar estudiant-lo i vam veure diverses coses que no ens quadraven molt. Uh-huh. Val? Per exemple, era un contracte a 10 anys, quan legalment per llei només poden ser 5, i després pues, tenia unes condicions molt estranyes. La recollida de la basura, uh-huh, dels residus, a les 7 del matí. No ho veig molt normal. A les 7 del matí és quan la gent se'n va a treballar. Imagines que va en el cotxe, que se'n va a treballar, i es troba el camió de la basura davant. I està perdent 7 o 8 minuts d'arribar. Si va justet, ja no arriba. O quan porta el nen a l'escola, igual es troba el camió de la basura davant, uh-huh, i no arriba el nen a l'escola. No sé, eren coses molt... Algunes coses il·lògiques.
El fet de que siga una empresa que se dedicarà a la recollida de fem i també a la limpieza de la via pública, es diuen que és un avantatge molt gran. Vostès com ho han vist? Contemplar que siga una mateixa empresa que faci les dues coses.
Jo veig bé el que se unifique la feina, uh-huh, i més sent del mateix sector. I això no
va tenir ningun... No. Problema en aquest sentit, és dir, vostè considera que això sí que és un avançar, no?, en aquest sentit. Li diria jo això perquè ahir l'alcalde de Villarreal em deia que el fet de que hi hagués una empresa que siga de recollida de fem i una altra empresa de limpieza de les vies públiques, algunes voltes no n'hi havia massa sincronització, no sé si vostès han contemplat el mateix.
Sols feia falta eixir al carrer i veure el carrer com estava. Els nostres carrers no estaven nets. Uh-huh. Molts contenidors estaven plens, els voluminosos no se recollien. I a l'haver dos empreses, pues, una estira la culpa a l'altra o no se sincronitzen bé, que és el que ell va dir. Jo crec que al estar tot unificat pot ser que vagi millor.
En aquest cas, també se va comunicar i se va acceptar la renúncia del regidor de Serveis Públics, Francisco Valverde.
Sí, correcte. No tinc res a dir que d'ell, roïn. Uh-huh. Per mi ha sigut un bon company, encara que ell estiga en el PSOE i jo en Vox, quan l'he buscat sempre l'he tingut, i encara que ell va dir que no, personalment no mos havien ficat en res en ell, jo com a persona no tinc cap problema. És una persona fantàstica.
Costarà 3,5 milions d'euros anuals. I la contractació, segons la nota de premsa que els ha arribat a nosaltres, és d'una duració de 8 anys, és dir, necessitarem 3 milions i mig d'euros anuals per aquest servei. Això és vora un 20% més de lo que pagàvem fins ara.
Sí, jo crec que en el preu se n'han passat, i més ahir l'alcalde va reconèixer que Villarreal era el segon poble més endeutat de la Comunitat Valenciana. i ell va pujant els preus dels contractes. És algo que no, que a mi no m'entra dins del cap.
Per una altra part, sí que aproven el que és l'adjudicació del nou servei de transport de viatgers urbà gratuït de Vila-real, conegut com l'autobús Groguet, i aquesta adjudicació té un cost anual de 475.000 euros.
Sí, bé, això era un servici que ja s'estava donant i que has d'ara podem dir que no era legal perquè no estava contratat i era un servici que tenia que tindre una contractació i l'únic que s'ha fet ha sigut fer-ho legal.
Sin embargo, dones compte, sí que això ho aproven i la contractació de l'autobús és per un mínim de 10 anys.
Sí, però ahí la llei diu que se poden ampliar esos 5 anys si se demostra que la inversió que fa l'empresa a passar esos 5 anys encara no obtés beneficis. I en este cas de l'autobús sí que està l'informe del secretari de l'Ajuntament com a que se pot ampliar per a que l'empresa no tinga pèrdues, perquè si no realment no s'haguera presentat cap empresa a aquest concurs.
Sí, en este cas és perquè, per lo vist, els autobusos seran vehicles menys contaminants. És a dir, aquesta empresa, l'empresa que agarra l'adjudicació, invertís en vehicles. Suposa que serà per això, no?, que vostès ho han valorat.
Efectivament.
Que no ha sigut el cas de l'empresa de recollida de FEMS.
Sí, l'empresa de FEMS realment no va invertir perquè ja està fent-lo.
Què li pareix... que enguany, imagino que li pareix bé perquè ho han aprovat per unanimitat, se tornen a fer festes en l'apertura de casals.
Bé, a veure, l'apertura de casals és algo que l'Ajuntament no tenia veu ni vot quan des de València s'ha dit que se pot fer vida relativament normal i està tot obert en restriccions horàries, però està tot obert. Per tant, els casals se tenien que obrir. No, nosaltres no teníem poder per dir no s'obrin. I el que hi hagi en festes, tenim que anar tornant a una vida relativament normal. És algo en lo que tenim que conviure. Per tant, a poc i en cuidao, crec que pot anar bé.
També ahir, dia 31, última hora de la vesprada, l'alcalde José Benlloc dictava un bàndol pel qual deia com se desenvoluparan o regulava com se desenvoluparien les festes de la Mareu de Gràcia. I se tancament a les 12:30 de la nit, prohibició del botelló al carrer i una crida a la responsabilitat individual. Seran vora 90 actes i se celebraran entre el dia 3 i el 12 de setembre. Seran en ús obligatori de mascaretes i les activitats estàtiques se celebraran en espais delimitats. Li pareix que el bàndol que ha dictat l'alcalde està ben definit?
Jo crec que hauria haver apel·lat un poc més a la prudència, a la gent, perquè, per exemple, en el cas de les activitats que se faran ací a la plaça Major, és veritat que estarà delimitat per valles, i l'Ajuntament serà responsable de lo que passe dins de les valles. Però i fora de les valles, què pot passar? Perquè pot haver aglomeració de gent. Sí, pot haver policia controlant i aconsellant, però la gent ho complirà?
Sin embargo, vostè sí que estava a favor de que se celebraren aquestes festes.
Sí, però jo això ho vaig dir en la Junta, que a mi el que me feia por eren aquest tipus d'actes que fora de les valles no sé com es podrà controlar.
Per tant, vostè no haurà fet actes d'aquestes característiques?
Ho haguera buscat algun altre lloc, algun pati d'alguna escola que tinguera valles altes, que no se poguera aglomerar la gent de fora per veure-ho, o no sé, però així a la plaça Major, que fora de les valles es pot aglutinar molta gent, és el punt que a mi em fa por d'aquestes festes.
Després, ahir, el ple finalitzava en... en este suport del consistori que va posar damunt de la taula a les dones i xiquetes afganes i per la coferia al govern i a les organitzacions internacionals els recursos a l'abast de l'Ajuntament de Vila-real per a col·laborar en esta gestió de la crisi humanitària a les dones i les xiquetes afganes, al que vostè se va mostrar contrària.
Sí, efectivament. Per què? Me voldràs preguntar.
Clar,
no?
Sí.
nosaltres no es vam mostrar contraris a apoyar-los. Es vam mostrar contraris a lo que deia aquesta moció, que aquesta moció el que deia que no se va llegir en l'Ajuntament, sols es van llegir les quatre propostes. Tota la part de davant apoyava i enaltia tot el que havia fet el govern d'Espanya, en aquest cas el PSOE. I realment no és aixina. El PSOE no ha fet ni és pa enaltir el que ha fet, perquè realment no ho ha fet cap polític. Ho han fet les forces de seguretat. I les forces de seguretat en aquesta moció no s'anomenen en cap lloc. Les vaig nomenar jo. I entonces va ser quan jo es vaig agrair la feina que havien fet en Afganistan i entonces l'alcalde se va sumar a aquest agraïment. No sense ficar-se en un punt personal atacant-me a mi. No sé si vos vau donar compte que me dia que quin tipus de cristiana era no ajudant als afganos. Quan jo o Vox sí que apoyem i sí que ajudem als afganos. De fet, Vox va ser el primer partit que va dir n'hi ha que traure a tots aquests col·laboradors i a les seues famílies. Per tant, no comprenc molt bé l'explicació que ell va voler donar i crec que se'n va anar un poc a lo personal perquè no sabia com eixir del tema o com demostrar que Vox no havia apoyat aquesta moció. Però en realitat no és que no estarem apoyant al poble afgano, sí que l'apoyem 100%. És que no apoyàvem el que ells estaven dient en aquesta moció.
En aquest cas, en el que ens arriba a nosaltres és que l'alcalde posa a l'abast del govern i de les organitzacions internacionals la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real i vostè diu que no vol posar a l'abast de...
A veure, si no recorde mal, en la primera moció, que és la de la recollida de neteja urbana i recollida de residus, l'alcalde va dir que, i torne a recordar perquè ja ho ha dit antes, Vila-real era la segon població més endeutada de la Comunitat Valenciana. Entonces la meva pregunta és, jo no tinc cap problema de que vinguin afganos a Vila-real, però què té l'Ajuntament, com va a preparar-ho tot per poder acollir a aquests afganos i mantindre'ls? Si vostè mateix està dient que l'Ajuntament està endeutat i sa gent necessita casa per viure, necessita menjar, necessita roba, necessita estudis, que faci una proposta de jo tinc tants diners per aquesta gent, tinc aquestes viviendes, però no per quedar bé, presenta una moció que jo apoyo el poble afgano, que Vila-real està així, que porten els refugiats que faci falta. I com es va a mantindre? Si vostè mitja hora antes m'ha dit que l'Ajuntament no té diners, que l'Ajuntament està endeutat. Què vols que te diga? És molt bonic quedar bé, presentar una moció, jo apoye, que vinguen, que vinguen. I com vaig a fer-ho? Ell és el primer que diu, és que l'oposició no me presenta propostes. Però és que vostè així estan presentant una moció per quedar bé en la gent de poble, en la gent en el govern d'Espanya, però no diu com va a fer-ho. Crec que el que vostè demana és el que té que fer també, que és primer presentar una proposta de jo puc fer això, però poble afgano que vinguin tantes persones. I l'Ajuntament de Vila-real se farà responsable dels tants refugiats. Però no dir que vinguin. No té molt de sentit. Crec que va ser una moció per quedar bé.
Irene Herrero, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos fet la seva explicació, el per què ha votat en aquestes mocions i les que ha recolzat i les que no ha recolzat. Esperem que no tardi en tornar a vindre a contar-nos coses, que a nosaltres ens agrada molt sentir el que pensa Vox de les coses que ocorreixen així al nostre municipi.
Quan vulgueu, estic disponible sempre per a vosaltres.
Thank you. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Bé, i com vam prometre la setmana passada, i ahir també, perquè el nostre regidor de festes és un home de paraula, Diego Vila, pues avui, després de fer la presentació oficial del programa de festes, pues el tenim així amb nosaltres. Bon dia, Diego.
Molt bon dia.
La veritat és que és un plaer que vingues carregat ja amb aquests programes que teníem moltes ganes de tindre'ls per fi a la mà, no? Imagine que avui anirà un fum de gent, no?, al Gran Casino per ell.
Sí, avui hem donat... eixida o hem fet el començament de lo que seran les festes de la Mare de Déu de Gràcia, que començaran el divendres i acabaran el diumenge 12, i comencem amb aquesta presentació, no?, que hem fet l'alcalde de la ciutat, el president de la Junta de Festes, el vicepresident de la Comissió de Penyes i jo mateix, on hem explicat un poquet el que seran els actes. Hem fet una crida també a la gent, a la prudència, a la responsabilitat, que ara després xerrarem un poquet d'això. I esta vesprà ja començarà a repartir-se, on esperem que els veïns i veïnes també vagin recuperant aquesta il·lusió, no?, al poder tocar físicament un llibre de festes que creen que dona aquesta alegria, no?
Sí, és molta alegria. A més, a mi m'ha fet molt de convoi veure que el repartiran la reina i les dames. I clar, quan has vingut t'ha dit, a veure, fica'n un poquet en context, perquè... clar, han viscut un regnat molt difícil. I clar, no sé si són les de 2018, 2019, com està el tema amb les festeres?
Sí, l'alcalde en el discurs de presentació del programa també ho ha dit, no?, que ha sigut una situació molt complicada, perquè teníem un acord que havia acabat i un acord que estava nomenada però que encara no ha pogut entrar. Tenim que agrair molt a les famílies i sobretot a Reina i Dames de les dos corts la comprensió que han tingut, la col·laboració que han tingut en tot moment en nosaltres, no?, en Junta de Festes i en l'Ajuntament. Entenem que lo millor era compartir este regnat, diguem, fins a que l'acord de Maria se puga despedir com toca, l'acord de 2019 puga tindre el seu final com tindria que ser, i l'acord de Maria puga entrar en les condicions que tocaria, no?, en aquesta presentació a l'auditori.
Amb la seva exaltació i després anar pues de poble en poble, que això també fa molta amistat, no?, amb la resta de regines.
Sí, exacte, això ara ho està fent Carmen encara. Carmen ens està representant perquè és la reina vigent, i ens està representant per els municipis que ja poquet a poquet també van recuperant aquestes presentacions, i l'any que ve, quan se puga, farem la presentació de Carmen i de la seva cort com toca, no?, en els municipis, en els pobles veïns que puguen vindre a fer-hi ser homenatge.
Per tant, els actes aniran totes juntes, no?, diguérem, les veurem totes unides en aquestes festes. Els tractes regionals, pues, a lo millor no els podrem veure, no?, lluir en les provessons, perquè, clar, si algunes encara no han sigut exaltades, no les podrem veure vestides, no?, i lluir com ens agrada veure-les, no?
Exacte, sí, per protocol la Junta de Festes ha decidit que vagin vestides de carrer, diguem, no? Uh-huh. que vagin mudades i que els trajes regionals no l'utilitzen, encara que per a representar-nos en els municipis veïns, conforme van a les presentacions, Carmen i les seues dames sí que van a aquest traje regional uh-huh. que ens representa Vila-real.
I bé, en qui també ens retrobarem com ens agrada retrobar-nos és en la Verge de Gràcia, perquè jo crec que als fidels, no, als devots, els va agradar moltíssim la notícia que ens va donar l'alcalde de que podrem anar a recollir-la, no, a Carmelites i a acompanyar-la fins a l'església arciprestal, no?
Sí, en principi no estava ficada en la programació, de uh-huh. fet en el programa que hem imprès no està, perquè la normativa va canviar el divendres uh-huh. i el divendres de pressa sí que van decidir, parlant en mossèn Javier, que ja que estava permès podrien fer aquesta recepció tradicional, no?, que se fa als Carmelites, on la rebem el clero, l'Ajuntament, la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, i vindran les banderes de totes les associacions eclesiàstiques de Vila-real.
Sí, i ja serà després a les 8:30 de la vesprada, no?, quan es faci aquest esclat de la festa, no?, diguem, la crida.
Sí, la crida, que la farem des d'ací baix, des del balcó de l'edifici de la Fundació Caixa Rural, serà a càrrec d'Eugenia Gordo, que representarà a Creu Roja a Vila-real, perquè pensàvem que aquesta crida a la festa també tindria que tindre aquesta part d'homenatge, conforme és als sanitaris, no? Aquesta gent que està durant tota la pandèmia treballant i al peu del canó, i per això vam pensar en Creu Roja Vila-real, i en aquest cas la representant serà Eugenia Gordo.
Com podrem veure aquest esclafit de la festa? Podrem apropar-nos així al nostre edifici on estem nosaltres ara per poder veure-lo? Distància, jo imagino que cada pas que aneu a fer ara serà molta delicadesa, no?
Sí, enguany és molt complicat tot, tenim que fer 1.000 permisos i 1.000 informes per a que tots els actes puguen eixir, però en això estan treballant tots els tècnics de l'Ajuntament i des de la regidoria de festes, perquè volem això, no? Garantir que els actes que organitza l'Ajuntament van a ser actes segurs, on la gent podrà vindre a gaudir i tindre una seguretat, no? I en aquest cas, per exemple, sí, la gent estarà en la terrassa del restaurant El Casino que està a baix i en les terrasses d'alrededor, i podrà estar de peu sempre mantenint la distància i sempre, conforme diu la normativa, utilitzant mascareta.
Clar, que no es facin aglomeracions, no? Perquè és molt fàcil a esta plaça que qualsevol ve a fer vida amb els seus xiquets que passi i s'aglomere la gent, no? I per això hi ha que recalcar lo de l'ús de la mascareta en aquests casos, no?
Exacte, encara que la normativa diga que l'ús de la mascareta quan no hi hagi distància, diguem, no és obligatòria, nosaltres sí que recomanem que en tot cas, encara que hi hagi distància, s'utilitzi per el respecte, no?, també als veïns i veïnes que puguen estar al nostre alrededor.
I abans que he pogut fulletjar un poquet el que és aquest programa festiu, sí que és veritat que la cultura, la música, les exposicions estan molt, molt presents, no?, en aquesta programació.
Sí, pràcticament els actes són això, no?, són molt culturals en quant a exposicions, trobades que s'han organitzat des de la Junta de Festes, conforme són les de Bessons i de Gràcies, uh-huh. una nova trobada que és la de xiques nascuts en 2020 i 2021.
Sí, he de dir-te que m'ha cridat moltíssim l'atenció, perquè jo sabia d'altres anys, no?, que vos agrada sí fer concentracions de coses que a mi me, com dels gossos ratoners, no? Dels bessons, també de les persones que s'anomenaven Pasqual o Maria Gràcia, no? I clar, i quan he vist dels xiquets i xiquetes nascuts als anys 2020 i 2021, pot haver així baix un baby boom, eh?
Sí, vam pensar que era també una forma de donar la benvinguda a esos, al futur de Vila-real, no? Que sí, seran esos xiquets i xiquetes i que no han pogut viure encara les seues festes, encara que siguin bebès, però pensant que era una forma també de retre homenatge a aquests xiquets i a aquestes famílies que, sí, per desgràcia, sí, sí, no han pogut donar la benvinguda conforme a tots els agradaria, no?
Sí, així els veurem, perquè segur que tenen els seus vestidets de penyes i els veurem ja ataviats en aquesta roba, no?, que també fa goig, això.
Sí, i n'hi haurà un detallet que ja se veurà en el moment, no? Que jo crec que als pares i a les mares els agradarà molt.
Això, no hi ha que desgranar tampoc totes les sorpreses que n'hi haurà, no? Però és veritat que la música estarà per tot arreu. Però sols oficial nosaltres. Ja li hem dit a Víctor, al nostre company, que si algú li demana cantar, no pot fer-ho. Que no està permès els amateurs i les músiques improvisades, no? En les penyes.
Exacte. La normativa que hem fet per a les penyes, per a regular un poquet també el funcionament, i conforme marca la normativa de la Generalitat Valenciana, sí que diu que els actes tenen que ser en aforos controlats, en cadira, mantenir les distàncies, que això són les actuacions que anem a fer nosaltres en la plaça Major i una actuació que hi haurà també en la plaça del Llaurador davant de l'Estable i la Ceràmica, però conforme bé dius, no estan permeses ni els discomòbils, ni els discjockeys, ni els karaokes al carrer. Això no està permès per normativa. En el bando que s'ha creat des d'alcaldia també queda tot això reflectit. Hem fet un xicotet banner que anem a encartar dins del programa perquè aquesta normativa se va aprovar ahir i no va en el programa, i anem a ficar aquesta normativa ahir en xarxes socials per a que la gent pugui gaudir, però que per favor sí que demanem això, el respecte, el complir la normativa, perquè no ens agradaria que aquesta oportunitat que estem donant als veïns i veïnes se puga tornar en contra i Vila-real aparega en totes les notícies, no? com a un desmadre que pensem que no va ocórrer, perquè durant tota la pandèmia, ja dic, ha hagut molta prudència i responsabilitat per els veïns.
Sí, clar, si se van comportar quan van guanyar l'Europa League, tenim que tindre també i sa bona imatge durant les festes, però vostè sap quanta gent li pararà d'ací al divendres per a preguntar dubtes, regidor?
Sí, ara estava en el programa i estava rebutjant cridades perquè molta gent encara pregunta, no? Perquè el bando especifica molta normativa, però per això hem fet el xicotet resum per a que la gent tinga clar realment lo que és obligatori, que serà el tancament de les penyes a les 12:30, les taules al carrer, que anem a deixar traure les taules al carrer perquè al carrer hi ha un poquet més de seguretat, no? Que a lo millor a l'interior, però que aquestes taules siguen de 10, l'ús de la mascareta, lo que hem dit, quan no se puguen complir les distàncies, i una sèrie de recomanacions conforme va dir l'alcalde, equiparant també a l'hostaleria, no? Per aquest respecte als hostalers que tan mal ho han passat, que ells no tanquen els seus locals i vegin que les penyes estan obertes, consumint o sopant. Per això pensem que aquesta mesura d'equiparació en l'hostaleria és sobretot de respecte, però també de molt de control per a que no se desmadre la cosa en la ciutat.
Clar, i si tenim que traure lo que és les tauletes al carrer, es tindran que tallar algunes de les vies, no? A lo millor tindria que fer alguna reclamació o demanar-ho la penya que vulga, perquè veu que el lloc on van aixir és un poquet conflictiu.
A veure, per motius de seguretat també i per a evitar algun tipus d'abús, només anem a tancar la zona que coneixem de la vila, el que seria el recinte taurí de tota la vida. Ahí sí que anem a tallar, perquè és on estan on més s'aglomeren les penyes, i per seguretat ahí sí que anem a tallar el dia de la xulla, però els demés dies se recomanarà traure, si tenen un espai davant de la penya, que no hi haguen vehicles o en la acera que no molesten o no impedisquen el tràfic de la gent. Per això sí que demanem també respecte i civisme en aquest sentit, de que la gent respecte als que no tinguin penya, no? I als que estiguen fent vida normal i seus dies pel carrer, però tallar només se tallarà el dia de la xulla.
Val. O sigui que ja haurà que tindre cap de on fiquem les nostres taules al carrer, però això que demanar, o potser anar abans d'hora a buscar aquest espai, no? Abans de l'hora de dinar o de reunir-nos en aquests companys, no? de les penyes. Respecte a altres actes que tindran lloc també al municipi, no? Quins destacaria vostè? Quin és el que més, a lo millor, espera amb més entusiasme?
A veure, per devoció jo crec que ja tenien ganes de veure la missa i la professió, i sobretot aquest retrobament que anem a fer ara de Sant Pasqual, perquè Sant Pasqual vindrà a la missa i a la professió a acompanyar a la Mare de Déu, i jo tinc ganes ja de veure aquesta imatge, no? De veure com hi sent els nostres dos patrons al carrer i que la gent puga tindre aquest fervor cap a ells. Jo crec que és un acte emotiu per als vilarealencs, però ara com a penyista, no? Sí que m'avellís molt el poder sentar-me en una taula i poder fer la xulla tradicional de Vila-real, no? amb els meus amics, i jo crec que hice ja com a penyista i personalment també pot ser un acte molt, molt esperat.
I després també tenim els actes taurins, no? Que ja vam comentar un poquet l'altre dia, però és veritat que per exemple a Borriana han anat tot el món, o sigui, tot el món de les penyes ja a perisses entrades. Com està funcionant així la cosa a Vila-real?
En Vila-real la veritat que estan funcionant molt bé, la gent està responent, encara queden prou entrades d'alguns dies, s'han esgotat sobretot els caps de setmana, no? Però entre setmana encara queden entrades, en les matinals, que sabem que a lo millor és un dia més complicat, també queden, però la veritat la gent està responent, està entenent que és una plaça en un aforo limitat, que és de 1.375 persones, que per desgràcia o esperem, no?, que siga ja l'últim any que puguem celebrar-lo. Ahir van celebrar en Vila-real un acte de municipis taurins on se va obrir la via de poder explorar que se puguen fer al carrer a partir d'octubre en algun municipi.
Sí, justament hem intentat cridar abans al president de la Federació de Penyes de Bus al Carrer, que és Vicent Nogueroles, que ha entrat així moltes voltes a les nostres zones de Ràdio Vila-real. No mos ha pogut agafar el telèfon, no, per veure també la seua visió, no, d'aquest encontre, perquè la veritat és que hem vist les imatges que mos heu oferit i hi havia molts alcaldes i alcaldesses dels voltants acompanyats dels seus regidors de festes, no? Lo que fa més palpable i ser suport als aficionats, no? I a la Federació Taurina.
Sí, jo crec que va ser un encontre positiu, on per exemple Almassora ja s'ha oferit a presentar un protocol per a les seues festes, intentar fer l'encierro, i la Generalitat està disposta. Ara tenen diverses reunions encara, perquè això depèn de la Conselleria de Justícia i de la Conselleria de Sanitat, que és ara la que està donant els permisos, i van a avaluar ese protocol d'Almassora per a veure si és factible i si a partir d'octubre en els municipis que tenen festes o van a celebrar bou al carrer ja pot ser específicament al carrer.
I és veritat que hi ha un fum d'activitats molt originals, com una activitat de laser combat, tenim un escape room, no?, que són coses que estan com molt de modes. És que estic mirant, no?, per exemple, una gincana per a penyes, que tot això fa com molta festa, no? Jo crec que això agrada moltíssim. També he vist el concurs d'allioli per tindre-lo preparat abans de la nit de la xulla. També mos agrada minxar el tombet de bou, que serà el dijous dia 9, no? Són moltes les activitats que tenim i que moltes voltes no pensem més enllà de lo millor de la festa de la discomòbil de ballar, de quedar-nos hasta les 4 del matí, no? Però és que aquestes coses fan festa. Fan festa juntar-nos tots i també coincidir en els nostres companys en esta gincana, competir en ells i guanyar-les, si pot ser, no?
Sí, el programa té uns 90 actes, quan normalment està més prop dels 300, però sí que és de veres que prop d'aquests 300 hi ha molta activitat de penya, conforme diem, no? Ells també fan concursos i fan les seues discomòbils i això ompli molt la programació, però així se pot veure un resum llevant d'aquestes festes multitudinàries de lo que podrien ser les festes de Vila-real, no? Trobarem a faltar el concurs de paelles, el concurs d'empedrao, el tombé de bou només se va fer per a que les penyes vagin a replegar-lo, no serà no mos el podrem menjar tots junts en el recinte conforme sempre el fem. Tot això a lo millor se troba a faltar, però jo crec que hem donat uns xicotes passos, no?, per a poder començar aquestes festes que esperem que en 2022 ja siguin conforme les coneixien o més paregudes.
I tampoc vos heu oblidat del xicotet comerç, perquè el dimecres dia 8 tenim una gala de la moda de Vila-real, que també hi ha un fum de col·laboradors, que això també és un gran escaparat i que haveu fet conjuntament amb la regidoria d'Economia i que bé, això és important perquè mos agrada molt veure, no?, i promocionar el que tenim així al nostre abast.
Sí, n'hi ha prop de 20 comerços que participen en aquesta gala de la moda, que en un principi no anava a celebrar-se, però a través de Glòria Miró, que és l'organitzadora, li ho van proposar a la Regidoria d'Economia i a la Junta de Festes, i van dir que sí, que clar, que nosaltres tenim que recolzar al comerç de Vila-real i sobretot a la moda, que també ho ha passat mal en esta pandèmia. I és això, és un escaparat en plenes festes de Vila-real per a que tots puguem vindre a la plaça, on recordem que hi haurà aforaments de 800 persones. No hi haurà que replegar invitació, serà fins a completar l'aforo, però pensem que 800 persones ja és una gran cabuda per a la plaça.
La veritat és que sí, i tampoc hi ha que oblidar-se dels més menuts de la casa, que ells també formen part de la festa i hi ha moltes activitats preparades per a ells, no?
Anem a fer els típics jugant-jugant, no?, que són aquestes activitats diàries per a que els més menuts de la casa també tinguin el seu punt dins de la festa. I després el dia del xiquet, que se celebrarà gràcies a la Fundació Caixa Rural de Vila-real, que se celebrarà així en la plaça. I és això, no? És un programa que està per a tots els públics, no? Les actuacions per a totes les edats, els actes taurins també, les activitats culturals i sobretot els més menuts de la casa, que no es podem oblidar, perquè ells també han patit i molt les conseqüències de la pandèmia.
Sí, i malauradament, pues sempre este abans de començar sempre parlem de l'últim dia, no? Això és com quan arribes a un lloc i sempre te diuen: "I quan te'n vas?" Pues si acabe d'arribar, no? Pues igualment, però tenim que fer-ho perquè l'últim dia celebrarà l'ofrena, no? I també tindrem al mític grup de mocedades així a la nostra localitat. O sigui, hi ha que parlar d'aquest dia, no? Encara que no volem que arribi.
Sí, i ese dia mocedades que era un esperant, no? Perquè és de veres que en la programació de les actuacions sempre esperen els grans artistes, però el de l'últim diumenge, que està dedicat un poquet més a la gent gran i als grups més veteranos, digueren, sí, sempre té aquesta expectativa. Mocedades era el grup que tenien programat per a 2020 i no el van poder celebrar, i sí que van decidir recuperar-lo i que la gent gran puga gaudir ese dia d'un grup mític.
Sí, i bé, serà, diguem, lo que és la pirotècnia la que ficarà el punt i final a les nostres tres festes, no?, amb un castell simultani que ja m'he acostumat a aquests castells simultanis, no?, que a més queden molt bonicos quan els veus des del terrat, no?
Sí, queden molt bé. Les últimes vam tirar tres, però ara anem a tirar dos des de dos punts de la ciutat, que pensem que se van a veure igual. I és de veres que, com a sorpresa, vaig a dir-lo, van tindre crítiques molt, 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 molt positives, en el sentit de separar els castells, i la gent gravava vídeos inclús de pobles del costat. A mi m'han passat un vídeo de Moncofar que era impressionant.
Sí.
I crec que va ser una bona idea que des de la pirotècnia també es van oferir, perquè ho havien provat en altres pobles. I hem decidit continuar este any també en aquests dos castells.
Sí, la veritat és que sí, perquè moltes voltes, si ho pensem, a lo millor si sempre es fa el castell a un lloc, pues els veïns de l'altra part no ho poden gaudir, no? Tots mereixem tindre ese castell propet de nosaltres.
Sí, i la pirotècnia és algo que als valencians, no?, a la gent mediterrània, sí, també s'identifica, i se oloret a pólvora que també se troba a faltar.
Sense pólvora no hi ha festa, així que tots a comprar petardos també per a les festes, no?, que se té que notar que estem aixina, no?, encara que la pandèmia pues estiga present, i ha que ser molt cautes amb totes les recomanacions que hem fet avui. Regidor, se mos ha acabat el temps del programa. Hem parlat un poquet en general, perquè el que volem és que avui vaig a la gent al Gran Casino a replegar este programa i que siguin ells qui sàpiguen les hores, els dies, i que decidisquen ells quin és el millor acte al que poder anar, val?
Okay, sí.
Així que anirem xerrant segur durant la setmana de festes de tot el que vaig ocorrint a la nostra localitat. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en el dia d'avui.
Moltes gràcies, com sempre. Bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riu Ebre 4 de Vilareal o en www.aluframe.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
Canem, la ropa que estás buscando, ahora hasta el 50% de descuento. Encontrarás calidad a buen precio y un asesoramiento personalizado si lo deseas. Canem, hombre y mujer, casual, sport, ceremonia, desde la talla 34 a la 50. Canem, nos encontrarás en calle Mare de Déu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarri, o en www.canem.shop.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilareal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vilareal.
Bé, i hasta així el nostre programa d'avui, el primer de setembre, en depressió postvacacional i sempre mirant a la pluja amb cautela, perquè sabem que estem en alerta groga, però que ningú ens lleve les ganes de festa, perquè les nostres festes de la Mare de Déu de Gràcia estan ahí, a no res. Recordeu-vos que avui podeu passar a per ese programa de festes al Gran Casino, vos convidem. I fins així el nostre temps. Ara arriba pues, Javi Mata i amb els seus companys per a contar-nos l'última hora del Villarreal Club de Fútbol.